Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
Ave, ave Dominus.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
Et ben.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, passen gairebé 2 minuts de les 12 del migdia. Us informa Júlia Julbe. El Partit Socialista, Junts i la CUP s'ofereixen al govern per negociar els pressupostos del 2024, tot i que posen exigències diferents. Marxem al Parlament, on hi tenim la Judit Casella. Judit, bon dia.
Bon dia. El govern tanca l'any en bon peu perquè fins a 3 partits li han estès la mà per negociar els comptes de l'any vinent, això sí, amb exigències diferents. Salvador Illa, del PSC, Albert Batet, de Junts, i Mar Empordanès, de la CUP.
Que no sigui un any perdut, que no sigui un any d'inèrcia, d'anar d'esma, d'ocupar un govern, sinó de governar, d'anar endavant. No? Estic disposat a ajudar.
Cal un canvi de rumb. President, si assumeix aquest camí, si està disposat a fraçar aquest camí, pot comptar amb la disposició de Junts per Catalunya per negociar els pressupostos.
2 setmanes per respondre a una proposta de 2 pàgines ens sembla molt de temps. I, per tant, tenim la sensació que ens aixeca la camisa.
Aragonès, que es mostra disposat a parlar amb tots tres i assegura que respondrà aquesta mateixa setmana la proposta que li va fer arribar la CUP. Els comuns, per la seva banda, no se'ls marquen de la negociació, però segueixen avisant que el Hard Rock és una línia vermella.
Moltes gràcies, Judit. I avancem amb més qüestions. 1.384 persones viuen al carrer a Barcelona. Això és un 12% més que l'any passat. De fet, és la xifra més elevada de totes les registrades fins ara a la capital catalana. Avui fa una setmana que 500 voluntaris convocats per Arrels van pentinar els 73 barris de Barcelona per comptar quantes persones dormien al ras. A tots els districtes hi ha com a mínim algú que dorma al carrer. Ciutat Vella i l'Eixample continuen sent els 2 districtes amb més persones sense sostre. De fet, concentren el 46% del total. Sants Montjuïc i Sant Martí es mantenen com a 3er i 4er lloc. Destaca l'increment de persones també que viuen al carrer als punts més allunyats del centre de la ciutat, és a dir, Sarrià, Sant Gervasi, Gràcia i Sant Andreu. Així ho valorava el director d'Arrels, Ferran Busquets.
Hi ha persones joves, gent gran, alguns sols o en parella, persones que pateixen problemes de salut mental i persones migrades. Cal que totes les administracions ens posem d'acord per buscar solucions i adaptar-nos a totes aquestes necessitats. Ara mateix, la realitat és que una persona que dorm al carrer té pràcticament nules les possibilitats de deixar de dormir.
Unes declaracions que Ferran Busquets ha fet a Ràdio Estel. I més qüestions. Acord històric, el que han tancat avui el Consell de la Unió Europea i el Parlament Europeu, que endureix la política migratòria, tot plegat després d'anys de negociacions. El text suposa un reforç de les fronteres exteriors de la Unió i del control també als migrants amb l'objectiu de reduir les entrades irregulars. També endureix les condicions d'acollida i planteja un sistema de solidaritat voluntari en el repartiment de migrants també per assistir als països de primera arribada, és a dir, Itàlia, Grècia i Espanya. I abans dels esports, un darrer apunt, tornant a casa nostra, concretament a Figueres, els Mossos d'Esquadra descarten la violència de gènere com a motiu del tiroteig d'aquesta passada nit. Els fets van acabar amb la mort de l'agressor, abatut en aquest cas a trets per la Guàrdia Urbana. Tot i que es descarta, com dèiem, aquest mòbil masclista, sí que hi havia lligams familiars entre l'home, de 71 anys, i les dues persones a qui va amenaçar amb una escopeta. Segons fons municipals, es tractava de l'excunyada i d'una neboda. Els fets van passar cap a les 8 del vespre en una casa aïllada del carrer d'Inquietes. Les 12:05, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
La Federació Internacional d'Esquí ha decidit cancel·lar la Copa del Món de Paresquí Alpí que s'havia de celebrar del 12 al 17 de gener a la Molina. El motiu és que l'estadi Lluís Breitfuss de la pista Barcelona no compta amb els greixos considerables de neu que requereixen aquestes proves. La FIS tenia la intenció de traslladar-les al calendari, però la incompatibilitat entre les agendes dels esportistes ha fet que finalment s'hagi decidit cancel·lar la competició. En bàsquet, el València ha demanat disculpes als seus aficionats pels incidents que es van produir ahir dins del pavelló de la Fonteta. La Policia Nacional va carregar contra els aficionats del Partizan ja amb el partit en marxa perquè estaven ocupant unes localitats que no els pertocaven. El club valencià s'ha compromès en un comunicat a treballar perquè situacions com aquesta no es repeteixin. 16 persones van ser expulsades del recinte per comportament incívic. I un últim apunt en futbol internacional, i és que Cristiano Ronaldo li reclama al seu exequip, la Juventus, 19,5 milions d'euros. El portuguès diu que encara no ha cobrat aquesta quantitat, però que el club italià en aquest cas entén que va renunciar a ella quan va fitxar pel United. Les dues parts presenten avui els seus escrits finals i de moment cap dels actors sembla disposat a cedir.
I amb els esports acabem. Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora, serà la 1:00 PM. Poden seguir connectats a les xarxes socials de Ràdio Estel. Mentrestant, us deixem amb la caravana. Tot seguit, no es perdin l'entrevista de Joan Trias a Rosa Vergés. La cineasta rebrà el Premi Gaudí d'Honor Miquel Porter 2024.
Ràdio Estel.
Si el primer que escoltes quan et lleves és Ràdio Estel, això és un maig com una catedral. Digue'ns-ho. Deixa la teva puntuació a Apple o Play Store. Descarrega't la nostra app, escolta el directe, els podcasts o la ràdio a la carta. Disfruta-la i deixa la teva ressenya o puntuació, perquè això nostre és amor de veritat. Posa a punt les defenses dels teus fills. Jo, els meus, els dono cada matí un bon esmorzar i un vial bevible de Protec Junior, de Laboratoris Marnis. Protec Junior té gelea reial, propoli i 12 vitamines i els encanta el seu gust a fruites del bosc. Troba l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I només ara, demana el teu pack 2x1 amb Protec Junior i de regal VitaHelp Vitamina C més Zinc. A més, podràs guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-nos i participa. Més informació a marnis.com.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya. Ràdio Estel, Tarragona, 100.6. La Caravana, amb Joan Trias.
8 minuts que passen de les 12 del migdia. Albert Feixas, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan Trias.
Escolta, que ens portes una proposta per aquests dies que no ens podem perdre, eh?
Una proposta magnífica. Mira, durant aquestes festes, si esteu per Barcelona, tenim una idea per vosaltres. Descobrir la primera casa de Gaudí. I amb descompte, entra a casavicenç.org. Tria les teves entrades, posa el codi Nadal i tindràs un 20% de descompte automàtic. Tens temps fins al 31 de desembre. I a més, aquestes festes, la Casa Vicenç ha vestit les seves balconades de Nadal i llueix diferent i ben original. Recorda, aquest Nadal visita la Casa Vicenç, la primera casa d'Antoni Gaudí, amb un descompte del 20%. Recorda, entra a casavicenç.org. Tria les teves entrades, inclou el codi Nadal per aconseguir el teu 20% de descompte. És ben fàcil.
Gràcies, Albert. Fins ara.
Fins ara.
Nosaltres que arribem als 10 minuts que passen de les 12 i sona això.
Ansiedad, que no m'enamoraré més, caigui qui caigui. Aquest tio li trenco la cara ara mateix.
Mai ningú m'havia fet tant de mal.
La veritat és que tots els homes són iguals.
Totes són iguals.
Obre-li les portes a l'amor.
N'estic tip de parelles.
Ets l'últim home que posa els peus a casa meva.
En aquesta casa no hi entren dones.
Tu pots.
Mai ningú m'havia tractat tan bé.
Mai ningú m'ha fet un petó com ell.
I hasta tu edo llegue la melodia salvaje y el eco de la pena de estar sin ti.
Mireu, i és que a les portes de la 16a edició dels Premis Gaudí, que es celebraran el proper 4 de febrer, avui a la Caravana tenim el plaer de saludar en directe la directora i guionista Rosa Vergés. Ella, aquest any, rebrà el Premi Gaudí d'Honor Miquel Porter, el màxim reconeixement de la professió. És la primera dona cineasta en rebre aquesta distinció. De fet, l'Acadèmia del Cinema Català reconeix que Vergés és una peça clau en el relleu del cinema espanyol en els anys 90. Vergés va ser directora de cinema quan no hi havia de directores, i això és fàcil de dir, però difícil de fer. Rosa Vergés, què tal? Molt bon dia, gràcies per venir avui a la Caravana de Ràdio Estel.
Molt bon dia.
Escolta'm, com estàs? El proper 4 de febrer, durant la cerimònia dels Gaudí, reps aquest Gaudí d'honor.
Per mi és un premi molt simbòlic, a part de la il·lusió que per suposat em fa i l'agraïment a l'Acadèmia, perquè simbolitza l'amor al cinema des del l'inici, fent un gir, perquè jo vaig començar a estudiar precisament Història de l'Art perquè hi havia una assignatura que es deia Història del Cinema, que la donava Miquel Porter Moix. Uh-huh. O sigui que rebre ara un premi que porta el seu nom, amb ell també li agradaria, perquè el primer dia de classe va demanar si hi havia algú disposat a anar a treballar amb ell, el que va ser després la Direcció General de Cinema. Uh-huh. I això era en un sòtan del Palau Güell, i em vaig passar tot un any, perquè vaig aixecar la mà, evidentment, vaig passar un any arxivant fotografies i tenia la sensació de que ja havia arribat al cim, perquè ja m'estava dedicant al cinema. Oh. A partir d'aquí vaig fer de meritòria de direcció, d'auxiliar, d'escript, d'ajudant, de directora...
De tot, has fet de tot.
I, a més, després, tot el que he après ho he volgut ensenyar als joves. I llavors m'he implicat molt amb, a través de Josep Maixencs a l'ESCAC, a la Fundació de l'ESCAC, uh-huh, universitats, etc. I m'ha agradat molt que es reconegui un circuit com aquest.
Tens la sensació que es tanca un cicle?
Sí.
Comences amb Miquel Porter, acabes amb Miquel Porter.
Sí. Bueno, no és que acabi.
No, no acabes, eh?
No,
però
no és que acabi.
Se't reconeix tot plegat.
Però sí que sense voler he fet un flashback que m'ha portat a l'inici de tot, no? I això m'ha fet molta gràcia, la veritat és que sí.
Boníssim. Escolta, ara em responies a què suposa rebre el màxim reconeixement de l'Acadèmia del Cinema Català, però què suposa per tu ser la primera dona cineasta en aconseguir-ho?
Tampoc són tantes edicions. Sí que hi ha hagut dones cineastes, però davant de la càmera,
uh-huh,
no? Que hi ha hagut actrius. Home, tant els homes com les dones que han estat beneficiats amb aquesta distinció són d'un talent extraordinari, i a mi el que m'impressiona és formar part d'aquesta cadena i estar amb la meva foto al costat de tota aquesta altra gent, no? Sí, m'agrada molt.
Creus que sovint es reconeix poc en premis o en gales com aquestes a la gent que esteu darrere de les càmeres?
Home, és que n'hi ha tanta de gent darrere les càmeres. Una de les coses que a mi més em fascina del cinema i em segueix agradant, encara que els tallin, són els títols de crèdit, no? Perquè hi ha els de davant i després hi ha els de darrere. Uh-huh. I per mi, com que el cinema és un treball en equip, cada nom que surt als títols de crèdit està fent una cosa molt important per una pel·lícula. I costa més de conèixer oficis que no siguin produir, dirigir o actuar, no?
És d'aquelles persones que vas al cinema i et quedes tots els crèdits després, o no?
Sí.
Jo també ho faig, això.
I a la tele, també. I, evidentment, moltes vegades no coneixes a ningú, i més si són pel·lícules clàssiques o... No, sí, si miro els crèdits.
Escolta'm, 4 de febrer, aquest Gaudí d'Honor, tens preparat el discurs o no?
Sé el que diré, però no el tinc preparat. Sé el que vull dir i espero poder-ho dir.
Fes-nos un avançament, de què ens parlaràs?
De l'amor al cinema.
No podia ser d'altra manera. Escolta'm, clar, en una dilatada carrera, jo crec que ja t'ho puc preguntar, com ha canviat el cinema des que vas començar fins ara?
De moment, el que més ha canviat és l'espectador i la manera en què ens arriba el cinema. En canvi, hi ha coses que persisteixen per part dels que fan cinema, que, com deia un dia Víctor Erice, les dues eines més importants per fer cinema són la intel·ligència i el cor. Uh-huh. Això no ha canviat. Les persones que senten la necessitat d'expressar amb imatges el que senten o el que volen, creuen que és important d'explicar, són les mateixes. Potser som nosaltres els que hem canviat més. Uh-huh. Ja no existeixen aquestes sales de cinema on anaves a veure una pel·lícula bona i una dolenta. En aquest sentit ha canviat molt. I per suposat, les eines per fer pel·lícules no és que hagin canviat ara, és que quan es va inventar el so va canviar el cinemut i, quan es va i cada avançament tecnològic ha comportat un canvi artístic. Vull dir que per això està dins de la mateixa natura del que en deien al principi la fàbrica dels somnis, no? Que és com van batejar el cinema.
Fins a cert punt, la tecnologia, o usar segons com la tecnologia, perquè ara comença a sortir això de la intel·ligència artificial, etcètera, etcètera, desvirtua una mica l'art del cinema?
Com tot, depèn de l'ús que se'n faci. És a dir, que si la intel·ligència artificial, com deia fa pocs dies Maurici Vilabecchi amb una cosa de música, una cosa que van fer el Romea, que es deia feia una cosa de música i números, però amb intel·ligència natural. Uh-huh. La intel·ligència humana és la que crea la intel·ligència artificial. L'ús que en faci o el pot beneficiar o pot empitjorar les seves condicions de vida, no? O sigui, si jo puc llegir un llibre amb una tableta, però deixo de relacionar-me amb el paper, pues sóc jo qui perdo. No vol dir que no pugui fer les dues coses, no? Mm-hmm.
Segueixo amb els Premis Gaudí. Abans ho deia, la primera dona cineasta premiada amb aquest Gaudí d'Honor. Abans ho havien aconseguit fins a sis homes cineastes, com Jaime Camino, Josep Maria Forn, Pere Portabella, Ventura Pons i Francesc Betriu. L'Acadèmia fa tard, en aquest sentit?
No, l'Acadèmia fa molt bé una cosa, que és posar en valor el cinema català. I a l'anar reconeixent els seus cineastes, amb 16 anys, no crec que faci tard, sinó que en aquests moments, evidentment, hi ha una gran explosió de joves directores i moltes d'elles catalanes, i potser és un moment en què ens fixem més que existeixen, no? Però existien, n'hi han hagut abans.
Sí, que és veritat que fa pocs dies, la setmana passada, si no erro, quan vam saber les nominacions dels Premis Gaudí d'enguany, en vam poder parlar amb la presidenta de l'Acadèmia, i reconeixíem tots plegats que és un any rècord. Ja va passar l'any passat, perquè hi ha bastantes dones més premiades que homes, i això està passant per primera vegada. Normalment, quan parlem d'això, parlem, és el que deies una mica abans, Rosa, parlem de davant de la càmera. Però es reconeix prou el paper de la dona darrere la càmera?
Més que reconeixes, conèixer directament. Perquè, mira, jo l'altre dia vaig tenir un dinar on hi havia des de directores de fotografia, cap d'elèctrics, muntadores, i sempre ha estat així, Sempre ha estat així. Sempre hi han estat i no s'han notat massa o no sabríem dir noms de moltes d'elles. Mm.
Començàvem aquesta entrevista d'avui amb Rosa Vergés escoltant un tall del seu debut com a directora amb la pel·lícula Bum Bum l'any 1990, una comèdia romàntica en què apareixien tot un planter de joves actors que han sigut després referents per tota una generació, com Sergi Mateu, Víctor Lazlo, Fernando Guillén Cuervo, Àngel Gunyalons, Pepe Rubianes, Pepa López, Àngel Jové. Podria estar així estona i estona i estona. Com recordes aquella primera experiència?
Aquella primera experiència, per començar he de dir que per mi no és la meva òpera prima, que sí que ho és, uh-huh. perquè em vaig veure obligada a començar per la segona pel·lícula. Jo tenia en ment una pel·lícula que encara no he fet, però que no dubto que faré d'alguna manera. De fet, l'he publicada com un conte, que és una història d'amor entre un àrab i una cristiana al segle XI. I com que no es donaven les circumstàncies, és més, ara seria molt més fàcil fer-la, perquè tecnològicament podria recrear una època eliminant tot el que no... O sigui, en aquell moment me'n recordo que pensava, clar, aniré a rodar en un castell mig derruït i el que faria és fer veure que fan obres, que l'estan construint. Però no tenia molt fàcil com fer-ho. I, en canvi, doncs, ho vaig reconvertir en una comèdia que passés a Barcelona. I el que recordo més és que tot l'equip, que pràcticament tots els caps d'equip eren dones, això no era expressament, però me n'he adonat compte ara, era per molta gent la primera pel·lícula, començant per la protagonista, la Víctor Laszlo, que és la que cantava la cançó, no? La Rosa Romero, la productora, i, bueno, i l'esperit era, com que no hem fet res malament. I llavors, amb mi, doncs, el Jordi Beltran, el guió... hi havia tot un equip de gent que veníem a explicar una pel·lícula, una comèdia, una història, amb una voluntat europea, amb una voluntat de fer un cine de qualitat, una comèdia que no fos popular, sinó que tingués, bueno, l'enginy que jo sempre he admirat dels mestres com Lubitsch o Billy Wilder, que... bueno, segueixen motivant, diguéssim.
I t'has dit que sí o sí aquesta pel·li la faràs, eh?
Sí. Ara es pot fer. Ara es pot fer i ara l'hauria de fer, sí. No està mal, no?, acabar amb la primera pel·lícula.
Que volies fer.
Sí.
Boníssim, ja parlem de tancar cicles avui.
Sí.
Em quedo un bum-bum perquè just un any després de la seva estrena de Bum-bum, acumulava uns quants premis, eh? Premi Goya a la millor direcció novell, Premi Nacional de Catalunya, Premi Sant Jordi de Cinematografia, un Fotogrames de Plata per la seva protagonista, una joveníssima, Àngel Gunyalons. Com recordes tot allò? Allò sí que va ser un boom per tu?
Total, però sobretot insisteixo en que era un moment molt diferent al d'ara, en què una primera pel·lícula passava desapercebuda i era com si fos l'exercici on tenies que demostrar que podies interessar a la crítica, al públic i als companys de professió. I que es donguessin especialment aquestes tres coses alhora, també va ser gràcies a una cosa que passava molt i crec que encara passa, i és que si sorties a fora podies tornar amb una cosa aquí que tingués interès, no? És a dir, Bum-bum es va estrenar molt malament, es va estrenar el mateix dia que començaven els Mundials de Futbol.
Ui.
Crec que tinc comptada la gent que va anar a tota Espanya a veure-la, dos a Córdoba, una a Valladolid, que era el de l'Ibes, amb la seva família, gent que ja trucava i que deia, aneu a veure-la. Va ser un... regalaven bombons a les taquilleres perquè recomanessin la pel·lícula als cines i no hi havia manera. En canvi, va ser seleccionada al Festival de Venècia i va tenir molt, molt, molt èxit allí. I llavors, a través de la premsa i de la crítica, van dir, ah, com pot ser que aquesta pel·lícula que a fora l'han vista tan fresca, tan interessant, tan diferent i tan personal, aquí no hagi tingut cap ressò. I aquest sí que va ser per mi el veritable miracle de la pel·lícula, no? Veure fins a quin punt anàvem fluixos d'autoestima i d'interès i curiositat per lo que feien els joves cineastes, que era el cas.
Tot i el miracle, Rosa, abans era més fàcil fer cinema que ara? O era més complicat?
No, jo crec que la complicació és sempre la mateixa, perquè perseguir somnis és una cosa de per si complicada, de fer creure a la gent que tens al teu voltant, a la gent que té que confiar econòmicament, tot en si és tot el fet artístic comporta un compromís que per mi és invariable en tots els temps. Ara, el que és una gran facilitat són les eines, perquè tu no necessites... Amb un mòbil pots fer una pel·lícula, però igualment tens que tenir aquesta força dins per poder explicar una història, no? I de tantes coses que pots veure, també pot quedar tan perdut com quan només n'hi havia tres, diguéssim. És una mica tornem a estar amb els Lumière.
Es cuida prou la cultura del país?
Si es cuida prou, no. No, però ja t'he dit abans lo de l'autoestima. Mira, Emilia Pardo Bazán deia que visitar aquest país, i parlava d'Espanya també, era anar a veure morts. Uh-huh. És a dir, que la cultura emergent, la cultura quan s'està fent, la cultura quan encara està a mig coure, és molt difícil que trobi el seu reconeixement i l'impuls per seguir. És molt, jo crec que segueix sent molt difícil, no? Que no hauríem de fer moure més el motor de la curiositat i hauríem de tenir un suport major per tenir, bueno, sort de les iniciatives per muntar teatres. O sigui, és que el valor que pot tenir, per exemple, que a Girona hi hagi un festival de teatre com Temporada Alta, o poder anar a sentir música en directe, poder tenir un cinema com Fenòmena, tot això, que no deixen de ser iniciatives molt entregades, hauria de ser més vital.
Després d'aquell bum-bum, el 94 et va arribar Souvenir.
Bueno, va arribar. Va arribar perquè també van arribar les Olimpiades, també canviava el panorama de la ciutat on havia nascut.
De fet, si veu la Barcelona dels 90 en aquella pel·lícula.
Clar, llavors volia veure, de fet, amb el Jordi Beltrán, una de les primeres coses que vam fer va ser pujar en un autobús turístic i voltar per Barcelona perquè ens expliquessin com era la ciutat que havia desaparegut per un costat i com era la que apareixia per un altre, no? I vam començar a ensenyar com era la nova Villa Olímpica, com Barcelona s'obria al mar, bé, tot el que va representar, no?
Té una irritació a la part esquerra del cervell que li pot haver provocat un atac d'amnèsia.
Souvenir, una comèdia d'embolics, un dels recursos que utilitzes i que sempre funciona és la confusió de dues maletes vermelles.
Sí. La confusió de maletes. Sí. Clar, és una pel·lícula que protagonitzada per un japonès, perquè, bueno, de veritat que volíem explicar era com et pot canviar la vida només creuant un carrer. I et poden passar moltes coses quan seus a escriure un guió, i més amb el Jordi Beltrán encara te'n poden passar més. I llavors bueno, vam decidir que era un estranger, que anava a tornar una maleta. Quin estranger podies tenir un accident davant de la pedrera? Pues tenia que ser un japonès, perquè adoren Gaudí. I l'amnèsia és una manera de dir vaig a conèixer la ciutat en blanc. I ho vam situar al Nadal, en aquesta època, perquè és l'època de l'any en què la gent que està sola està més sola. O sigui que, com que tothom celebra, tothom torna a casa, tota la família, hi ha un... Bueno, qui no té on anar, o qui té que estar al carrer, o ho passa molt malament als Nadals, no? Per explicar la soledat, no en tenia prou en posar un japonès que no en tenia res i que tenia amnèsia, sinó a sobre era el Nadal. Però tenia la sort una de que es trobava la Pepa López, l'Anna Lizaran i la Carme Callol, que l'acollien, i sobretot que s'enamorava de l'Emma Suárez, que no està mal.
Que no està mal. Rosa, mira, perquè ve el cas, et recomano que avui escoltis la secció de la Girocleta d'aquest programa, on parlarem, per cert, amb una d'aquestes persones que passa sola al Nadal, per saber lo dur que és. Perquè ha de ser realment, realment dur. Escolta, parlàvem de la Barcelona dels 90, esclar, a partir del 92 canvia tot, però és que també resulta que, entre altres, vas tenir un paper fonamental a la cerimònia de l'arribada de la torxa olímpica.
Sí, i va ser una experiència molt impressionant, molt maca, on va participar moltíssima gent, amb un paratge magnífic, perquè l'arribada de la torxa olímpica a Empúries és d'una bellesa immensa. i vam representar el foc, l'actriu que ho feia, la Mariana Aguilera, clar, la vaig trucar una vegada per fer de foc i la següent per fer de lluna, a tic-tac, dic, bueno, un dia ja et donaré un paper normal, però va ser una experiència que, si no és per la força i l'entusiasme d'un personatge irrepetible en aquesta ciutat, que era la Marta Tatger, que gràcies a ella doncs hi ha moltes festes de Barcelona com la Mercè que no existirien, doncs, que va saber convertir-ho en un fet artístic que havia de veure el món sencer. Mm.
Cerimònia Olímpica dels 92. T'encarregues de la direcció artística de l'edició dels Premis Goya del 2000. Ets professora de l'ESCAC. L'any 97 s'estrena Tic Tac, una altra pel·lícula de Rosa Vergés, una pel·lícula de fantasia infantil, en aquest cas. Què et porta fins aquí?
A veure, per començar, lo dels Goya, la gràcia que tenia, o no sé com dir-ne, és que era la primera vegada que es feien fora de Madrid. Es van fer a Barcelona, aquesta cerimònia, a l'Auditori. I va ser també un cop de força de molta gent, i si no hagués hagut un president com José Luis Borau a l'Acadèmia, no sé si hagués estat possible fer una cosa tan digna, tan maca. A Tic Tac, bé, jo a Tic Tac hi vaig arribar perquè em semblava molt injust que els nens no se'ls considerés espectadors importants. És a dir, que si volem que ens agradi el cinema quan tenim 20 anys, què més que haver-lo vist amb la seva dimensió, i vull dir, amb històries fetes especialment per nens.
Ha passat molt, això, al llarg del cinema, que ens hem oblidat de les criatures?
Bueno, les hem manipulat una mica, però en aquí sí que, si no és per TV3, aquesta pel·lícula no es aconsegueix fer, perquè jo la volia fer amb Dolby Digital, amb 35 mil·límetres, és una competència que el cinema mundial estava absolutament col·lapsat per Disney, i llavors jo he anat a festivals i he anat a trobades de cineastes que fan pel·lícules per nens, de cultures com les nòrdiques, que sí tenen una relació amb la cultura i els nens, i era com, bueno, com de conte tot, però com si no formés part del negoci de la vida real, no? I per mi sí que em vaig sentir pionera el dia que es va passar Tic Tac al Festival de Berlín, que vaig entrar al cine i dic a la productora, dic, no hi ha ningú, perquè no es veien els caps, clar, entraven per darrere. Aquells nens que quan s'apaguen el llum sospiren i comença una pel·lícula i tu saps que és la primera pel·lícula que veuran a la seva vida i t'agafa una gran responsabilitat i dius, pues, recordes la primera vegada que tu has vist una pel·lícula, i em fa il·lusió saber que vaig fer una pel·lícula per ells.
Més enllà de fer una pel·lícula per nens, et va agradar treballar amb nens?
Molt, perquè aquesta història de que és complicat és mentida. El que és complicat és ajupir-se per mirar-los als ulls. I crec que una de les coses que vam disfrutar més en aquesta pel·lícula és que tot l'equip ens vam ajupir per veure la càmera des del punt de vista d'un nen, no? I a més vam disfrutar comportant-se com a nens a l'hora de creativament parlant. Mm.
Després de Tic Tac van venir altres pel·lícules com per exemple Iris, també et vas passar al món documental, com el que es va estrenar el 2009, l'Eixample Cerdà, Illes en xarxa. Per què aquest impàs cap al documental?
No, documentals n'he anat fent
segons, fet altres,
sí, segons la necessitat d'explicar una història o una altra, però el món documental aquest sí que segueix i era, sort que hi ha festivals de documentals que permeten o plataformes que, com Filmin, que passen documentals, perquè si no hi ha moltes històries que ens passarien desapercebudes i són molt importants d'explicar, no? A mi m'agraden molt els documentals i, a més, he tingut la sort de treballar amb un altre Jordi, que és el Jordi Barrachina, que és un gran expert, historiador i documentalista, amb qui dona gust fer de detectiu per arribar a trobar la veu de personatges de la vida real que mereixen ser explicades. Mm.
En el món del cinema, la veritat és que has fet de tot. Abans et preguntava, Rosa, si cuidàvem prou de la nostra cultura, però com veus la salut del cinema català actualment?
Torno a dir el que t'he dit abans, que per mi la salut del cinema català està amb l'espectador que vulgui anar a veure pel·lícules catalanes en català i que tingui on fer-ho i com fer-ho. Això per mi és el secret.
Omplim prou els cinemes?
Doncs...
O mai és prou?
Omplim... No omplim prou els cinemes, no. No aquí, ni aquí ni a molts llocs, però no és... No és una cultura, o sigui, aquesta idea de que és només entreteniment, tu quan viatges amb una pel·lícula pel món te n'adones fins a quin punt la teva experiència amb aquella pel·lícula és l'experiència del lloc on vens i de les vivències, i el, no sé, jo trobo que és molt important el cinema del quilòmetre zero, no? Estaríem parlant d'això, no?
Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir.
Pensat, t'ho preguntava i em deies, m'agradaria fer aquella pel·lícula, aquella primera pel·lícula que no vaig fer, però a part d'aquesta, tens alguna cosa pendent després d'aquesta dilatada carrera que avui hem repassat una mica per sobre, però vaja, la feinada que ha deixat en el món del cinema Rosa Vergés és ingent, no acabaríem mai, estaríem 4 hores aquí. Tens alguna cosa que dius, és que això...
Home, em fa gràcia que tenir que contestar mentre sona aquesta cançó que escoltava quan feia plans de les coses que volia fer. Diguéssim, no? I això de que et parli d'un ocell que està tancat en una gàbia i que vol sortir, vol la llibertat, vol volar, no? Doncs és com que encara pots volar més llocs, encara... A mi el que més em motiva és la curiositat, i com que encara la tinc fixada, doncs sí, tinc projectes i els faré, i són diferents del que he fet fins ara, perquè, no sé qui em deia l'altre dia, ets una mica tastaulletes. Serà veritat.
Rosa, deixaràs el món del cinema?
No.
No, eh?
No es deixa el món del cinema, és que no és un món, és un lloc. L'Anna Maria Matute deia que, com deia que la infància era un lloc que teníem al cap... Pues el cinema n'ocupa un. Jo penso en imatges i això no és difícil que me'n pugui oblidar mai.
Rosa Vergés, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres a la caravana de Ràdio Estel. Moltíssimes felicitats per aquest reconeixement, aquest Premi Gaudí d'Honor, que veurem lliurat el proper 4 de febrer a la gala de la 16a edició dels Premis Gaudí. I acabem amb aquest Like a Bird de Leonard Cohen que ens has portat avui. Gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres per aquesta magnífica trobada. Song, and by all that I have done wrong, I will make it all up to thee. I saw a beggar leaning on his wooden said to me, you must not ask for so much. And a pretty woman leaning in her darkened door, she cried to me, hey, why not ask for
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia en valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Ja tens el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana? Aquest 2024, viu-lo amb nosaltres. Un calendari temàtic amb la resposta de l'Església a la crisi climàtica, amb imatges espectaculars de paisatges i elements propis de la creació. I una cita de Laudate Deum, la darrera exhortació apostòlica del Papa Francesc. Un calendari de paret editat pel Centre de Pastoral Litúrgica. Troba'l gratuïtament al número de Nadal del setmanari Catalunya Cristiana o per només 6 euros al 93 409 27 70. Viu el 2024 amb nosaltres. No et quedis sense el teu calendari.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, a Ràdio Estel. Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Deu minuts, gairebé 11, que passen de dos quarts d'una del migdia. Ara és moment, com cada dia, com gairebé cada dia aquí als matins a Ràdio Estel, d'obrir les portes del Viure en Salut, espai que tenim aquí als matins, a la nostra sintonia, inserit en els continguts de La Caravana, moment en què Joan Trias, conductor i alma mater del programa, surt per la porta de la història, descansa uns minuts, fa reunions i fa les seves cosetes per, doncs això, respirar durant uns instants, enmig de les, sis hores de directe maratonianes. I, per tant, ja sabeu que cada dia de dilluns a dijous aquí en teniu portant endavant aquest espai, acompanyant-vos i tractant de donar solucions als vostres problemes de salut de la mà dels amics de Marnis, ja ho sabeu, la mà experta, la mà amiga. Marnis, sempre atents a les vostres necessitats. Per tant, canvia la caravana, ha marxat el Trias una estoneta i en res tornem a saludar al doctor Jacinto Valverde, el nostre doctor patrimoni, patrimoni d'aquesta casa, saviesa, elegància, humor, en directe des de Madrid i sobretot al vostre servei. Perquè ja sabeu que Viure en Salut és l'espai de salut i benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic. Estem oberts 24 hores, l'espai dura més o menys fins a la una del migdia, però els missatges que ens podeu enviar i ens deveu enviar el podeu fer en qualsevol moment. Com ho podeu fer? Us ho explico.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663-99-30-62. 663-99-30-62.
La vet que té pressa per expressar doncs aquesta porta oberta, aquesta clau que és la clau que us obre les portes del Viure en Salut. És el nostre número de WhatsApp, on podeu enviar missatges per escrit o missatges de veu. Us el recordo, pam a pam, tranquil·lament, perquè pugueu prendre nota, el 663-99-30-62. Aquí ens exposeu el vostre cas, missatges de veu, recordo, missatges per escrit. Si no us ve bé, també tenim una adreça electrònica per enviar correus, que és lacaravana@radioestel.cat, lacaravana@radioestel.cat. Aquí ens podeu exposar el vostre dubte o pregunta i nosaltres, encantats de comentar el vostre cas amb el nostre doctor. Ai, que bé, una petita gran il·lusió poder saludar un cop més al doctor Jacinto Valverde, que ja nos està escuchando desde los Madriles. Buenos días, doctor.
Muy buenos días, ¿cómo te va por ahí?
Bueno, pues muy bien, avanzando la semana, caminito de las fiestas, amb aquella il·lusió, además, Jacinto, yo no sé dónde trabajas tú, en tus hospitales, etcétera, pero aquí esta semana hay un ambiente navideño estupendo, todo ya está imbuido de ambiente navideño, tenemos aquí lotes, el lote que nos da la casa, un lote colaborativo que hemos hecho los trabajadores, y haremos un sorteo, todos son decoración, la gente está contenta, estamos preparando felicitaciones, momentos especiales, por lo tanto, aún faltan unos días para entrar de lleno en los días festivos, pero el ambiente lo tenemos ya metidísimo bajo la piel.
No, aquí también, imagínate, yo trabajo en un hospital religioso, que es el Hospital de la Beata Mariana en Madrid.
Muy bien.
Y aquí incluso no es que solamente se adorne todo el hospital, sino que también hay concursos por distintos servicios y plantas para ver quién gana este cada año la mejor decoración navideña.
Anda, el concurso de decoración, muy bien.
Sí. Así que tú ahora bien ves, vas por los controles de enfermería, las plantas de internamiento, consultas, está todo perfectamente adornado y muy bonito porque tiene que hacerse con materiales del propio hospital, o sea que se lo tienes que currar con los materiales de aquí, no vale hacerlo con material de fuera, ¿no?
Tiene que ser con...
La verdad que...
Sí, con el material que se utiliza habitualmente.
Habitualmente, correcto.
Qué chulo,
correcto.
Qué chulo.
Así que la gente se lo tiene que currar, se lo curra bastante, sí.
Estupendo,
sí.
Me parece.
Que hay mucho ambiente navideño.
Pues sí. Nada, pues estamos todos entonces en el mismo barco, cada uno en su ámbito laboral, aquí en la radio con nuestras cosas, en el Hospital Beata Mariana, ¿no? Beata Mariana, has dicho. De
sí,
Madrid.
Correcto, sí, Hospital Beata Mariana, sí.
Fantástico, pues con todo este concurso que nos explica el doctor, que me parece maravilloso. A ver, Jacinto, ayer...
Cuéntame.
No, te cuento, porque ¿sabes qué pasa? Yo siempre pienso, vamos a ver un tema general que podamos recordar, o a lo mejor algo que Marnix destaca en su página web, pero claro, es que luego tengo un problema, que es que cuando te digo barra libre y eres tú quien propone el tema, siempre es sorprendente, siempre es bonito, siempre aprendo algo nuevo, y vale, sí. Que no quiero darte siempre el quebradero de cabeza de pensar qué decir y qué no decir, pero en este caso vamos a repetir, va. Una vez más, tema libre antes de pasar a las consultas, a ver por dónde tiramos.
Un tema además que va a venir muy bien ahora en esta época navideña. ¿Vale?
A ver.
Vamos a hablar de un término médico,
¿sí?,
que quizás la gente no lo conozca mucho, pero que cada vez lo verá escrito en más historias médicas, en más informes médicos,
¿sí?,
que es la dispepsia funcional.
Uy, a ver, dispepsia, ¿vale?, funcional.
Dispepsia funcional es un término médico que engloba, bueno, últimamente engloba todas esas manifestaciones clínicas leves que tienen que ver o no con la ingesta alimentaria, porque si la estrictamente al principio la dispepsia era ese malestar que había en la boca del estómago tras la ingesta alimentaria,
sí.
Pero ya se ha ampliado un poco, los médicos la ampliamos ya a esas, ya no llamamos dispepsia sino que llamamos dispepsias en plural,
vale,
a todas esas manifestaciones clínicas que tienen que ver o no con la ingesta alimentaria, la mayoría de las veces sí, y que cursa con ese malestar, dolor en la boca del estómago,
sí,
malas digestiones, digestiones pesadas,
muy interesante,
etcétera. Entonces, todo ese amalgama de síntomas digestivos, la verdad que leves, pues los médicos los englobamos en dispepsia funcional.
Me gusta mucho conocer el término porque yo, conforme has ido explicando, me identifico. Soy de esas personas que cada X tiempo, seguramente después de una pequeña transgresión o de comer algo que no estoy acostumbrado en una hora concreta y de repente me doy, bueno, tienes como una especie de antojo, ¿no? Y te das el capricho o lo que sea, luego lo pago. Me aparece una dispepsia funcional.
Correcto. Entonces vas a quedar de maravilla en tu grupo de amigos y dices, estoy con una dispepsia funcional brutal, y tú vas a ser el amo y el crack de la reunión.
Y cuando diga eso, pues me echaré la chaqueta al hombro como si fuera, ¿sabes?, Rafael, y me iré marcando estilo.
Ahí estamos. No, porque además las causas, si quitamos las que pueden ser meramente por problemas gástricos, pero fíjate, principalmente hay factores muy predisponentes. El tipo de dieta que uno haga, ¿eh? Pues las dispepsias suele cursar con dietas que son pobres en fibras, son muy ricas en féculas y en especias, ¿vale?
Claro, sí.
Y, ojo, y esto acompañado de una mala masticación. Vale. Fíjate si siempre incidimos en lo mismo, ¿no?
Sí.
Luego, la personalidad de cada uno, o sea, las personas hipocondriacas, las que son negativas, el sistema digestivo tiene una inervación muy importante que no somos nosotros capaces de controlarla, que es una inervación que se llama parasimpática, y todo este tipo de cosas influye mucho. El estrés, la respuesta afectiva que tú puedas tener a distintas cosas, la obesidad, la vida sedentaria, el tabaco, el alcohol.
Madre,
o sea, fíjate, todas las cosas que habitualmente no hacemos bien influyen en estas dispepsias funcionales.
Vale.
La manifestación es esa. me duele la boca del estómago, tengo molestias de estómago, hago malas digestiones.
¿Podría ser equiparable, Jacinto, a la expresión, digo, si no es así me corriges, a la expresión ardor de estómago?
Bueno, el ardor de estómago es esa quemazón que se produce en la boca del estómago. Es un síntoma, ¿vale? Esto se engloba una serie de alteraciones y de síntomas. El ardor es el quemazón que tienes en la boca del estómago, que si te sube hacia tramos superiores, hacia el tórax, es lo que se llama reflujo gastroesofágico.
¿Vale?
O sea, pero está englobado la quemazón, el ardor, esa pirosis. Apúntatelo.
¿Vale? Pirosis.
Término médico es pirosis.
Pirosis, madre mía, de piros, ¿eh?
De estar pirado, pirosis.
Pues yo tengo pirosis bastante regularmente. A mí me cogen ataques de pirosis.
Aquí estamos rodeados de muchos piróticos.
Ya lo creo. Pirosis, muy bien.
Entonces, ahora vamos a poner qué podemos hacer desde el punto de vista de la complementación alimenticia para mejorar este tipo de problemas muy habituales.
Vale.
Muy habituales. Entonces, aquí podríamos tocar un poquito todo. Desde luego, mejorar lo que pueda ser debido a problemas puramente digestivos. Vamos a ir a mejorar el órgano diana, que es el aparato digestivo.
Vamos.
¿Vale? ¿Cómo? Por supuesto, con el jugo de aloe vera.
Hombre.
Tomar 20 mililitros cada mañana antes del desayuno del jugo de aloe vera.
Sí.
Fantástico para mejorar estas dispepsias. Y luego ayudarnos también para el tema de digestiones pesadas, gases, meteorismo, flatulencia, del neocarbón.
Muy bien.
¿Vale? Tomar una cápsula después de cada comida. Y si tenemos un componente emocional fuerte de estrés, de ansiedad, de nerviosismo, nos ayudamos también del Relahelp.
¿Vale? Vale.
Una capsulita por la mañana y otra por la noche. Que lo tenga mucho en cuenta, que ahora en estas Navidades va a haber muchas dispepsias funcionales por transgresiones dietéticas.
Lo estaba pensando.
Y nerviosismo y ansiedad. Por eso he elegido este programa, esta barra libre hoy, este tema hoy.
No, me parece acertadísimo, Jacinto, porque al final, aquel anuncio, ahora me ha venido a la mente que el anuncio del Plus, de Canal Plus, que decía paz y amor y el Plus para el salón, porque al final estas fiestas que efectivamente el trasfondo y el sentido más profundo es paz y amor, totalmente, y entrega, a veces pueden darnos todo esto, las dispepsias por varios factores, por el estrés, por las transgresiones de comida, etcétera. Entonces tomémonoslo con calma y tomémonos también lo que nos ha recomendado el doctor, el jugo de aloe vera, 20 mililitros. Esto va fantásticamente bien. El neocarbón para todos los problemas estomacales que nos ha relatado también Jacinto, una cápsula al día. Y luego, si tenemos un factor ya emocional y de estrés, el Relahelp sería el half-trick de productos de los amigos de Marnis, que nos van a ayudar a prevenir que no nos vengan estas dispepsias funcionales. Y además, tomad buena nota, estas cositas que nos pasan, que también nos ha descrito el doctor, tienen nombre y apellidos. Dispepsias funcionales. Lo decís en la reunión de amigos, os ponéis la chaqueta al cuello y os marcháis y los dejáis a todos alucinados.
Ahí estamos.
Entonces, ahora os recuerdo que los productos que nos recomienda el doctor, els podeu trobar a Herbolaris para farmàcies i farmàcies. També, evidentment, a la pàgina web teniu tot allà catalogat i detallat, però sobretot, acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis. Aprovechemos estos 7 minutillos que tenemos hasta llegar a la 1 del mediodía. Vamos con las consultas. Tengo algunas acumuladas de ayer que tuvimos tiempo para poco. Vamos a atacarlas y a ver si les podemos dar respuesta de manera efectiva. Seguro que sí, porque esto siempre sucede y hoy también sucederá. Vamos con Marta, de Girona. Dice que tiene un hijo que sufre de piel atópica.
piel atópica. Uh-huh. Esto es un clásico en muchos niños y en muchas personas adultas también. Dice que esto le viene desde bastante pequeño. Han probado tratamientos convencionales sin resultados duraderos, con mejoras, bueno, relativas. Entonces ella se interesa por sus consejos y también por algún producto de medicina natural, de complemento, que pueda aliviar los síntomas de las pieles atópicas y también, pues si es posible, no solamente aliviar los síntomas, sino también prevenirlo e ir poco a poco mejorando esta piel, que no le suceda de manera tan frecuente. Esta es la consulta de Marta de Girona.
Bueno, primero decir, la piel atópica es para toda la vida, naces con ella y lo que hay que evitar es los brotes de esa piel atópica, uh-huh, que la mayoría de las veces se manifiesta con sequedad, picor, incluso eczemas, ¿no? Vale. Bastante desagradables. Entonces, uh-huh, primero, evitar las inclemencias fuertes del tiempo, pues ponerse al sol o al frío, vale, o al viento. Eso es importante, que vaya siempre protegido, incluso la zona de la cara, con una crema protectora siempre para evitar este tipo de problemas.
Vale.
Las duchas con agua no muy caliente ni mucho tiempo, ¿vale? Uh-huh. Porque eso lo único que contribuye es a secar mucho tu piel y favorecer este tipo de brotes de en la atopia de tu piel, ¿no? Uh-huh. Y yo recomendaría un tratamiento combinado. Yo recomendaría a este chaval que tiene,
sí,
este problema,
el hijo,
empezar,
sí,
a tomar de forma continuada el efecto beneficioso que tiene la suma de varios omega 3,
vale,
como es el 3, el 6, el 7 y el 9.
A ver, el 3
y este
el 6,
es un complemento, sí, alimenticio que ya hemos hablado aquí muchas veces, que se llama así, omega 3, 6, 7, 9.
Me hace gracia porque tenemos a nuestro estudiante en prácticas, compañero del equipo, Albert Freixas, y que ya se conoce el producto. Me lo estaba él diciendo,
sí,
a la vez que nos lo decías tú, Jacinto. Por lo tanto, me encanta.
Es famoso 3679.
Exacto, 3679. ¿Vale? Perfecto. Pues este es el producto, Marta, de Girona.
No, este es uno.
Ah, este es uno. Venga, todavía tenemos uno. Otro. Vale.
Y este se toma 15 mililitros todos los días, una vez al día, ¿vale?
Mm.
Y el segundo que le recomiendo, este ya quizás sea un poco más específico para el tema de la piel,
sí,
que es el que emplea también el rosa de mosqueta, ¿vale?
Vale.
Que es el Rospitmar.
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 Bit, con V.
Rospitmar. ¿Vale?
Rospitmar, correcto.
Mosqueta.
Vale.
Y este viene en cápsulas y debe tomar también solamente una cápsula al día, de forma continua y constante. Rosvitmar y el omega 3, 6, 7, 9.
Perfecto, pues estas son las dos recomendaciones que nos hace Jacinto Valverde, en este caso, para cuidar, para prevenir, para tener un cuidado integral de estas pieles atópicas tan habituales en niños y en adultos. Mucha gente padece a distintos niveles de estos problemillas que dan las pieles atópicas. Entonces, Marta de Girona, esta es nuestra respuesta. Ya sabes que estos productos los puedes encontrar en Marnis. Vamos con... ¡Uy! Son I57. Venga, rápidamente, va. Resulta que nos escribe Carla desde Barcelona, desde donde emitimos, y dice que tiene un problema con... tiene un hermano, habla de parte de su hermano, que tiene un problema con sistema urinario, tiene infecciones. A ver qué le podemos decir rápidamente, doctor.
Bueno, es raro que en un varón tengas problemas urinarios, uh-huh, a no ser que tengas algún problema específico de la vía urinaria que te produzca las infecciones, o ya empieces a tener un problema prostático,
¿vale?
¿Vale?
Sí.
Entonces, lo primero, a tu urólogo, está claro, ¿eh?
Sí.
Y si quieres empezar a tomar ya algo hasta que te vea tu urólogo,
perfecto,
para intentar prevenir un poquito esas infecciones, te recomendaría un producto que lleva una serie de sustancias, como es la centinodia, el arándano rojo, una serie de vitaminas y concentrado de romero,
uh-huh,
que se llama Cistomar Forte.
Cistomar Forte.
Que viene en viales, lo agitamos antes de tomarlo y solo hay que tomarlo una vez al día, una larga temporada. Pero ya te digo, en un varón es complicado tener infecciones urinarias, visita sí o sí al urólogo.
Pues dicho queda, no hace falta repetirlo, es el Cistomar Forte y sobre todo visitar al urólogo, porque este problemilla de infección en el sistema urinario del varón es un poquito sorprendente, según nos cuenta Jacinto Valverde. Y yo recordar a todos nuestros oyentes que los productos que nos recomienda el doctor Jacinto Valverde los podeu trobar a Herbolaris para farmàcies i farmàcies, també teniu la pàgina web, però sobretot productes de proximitat. Herbolaris para farmàcies i farmàcies de confiança, i allà podeu trobar-ho de manera tomar qualsevol producte natural de Marnis. Doctor Valverde, mañana nos escuchamos. Yo no estaré, que tengo un compromiso, pero estará en manos de Núria y de Andreu, que son mis sustitutos.
Ya, pues tú y yo nos volvemos a hablar ya para el año que viene.
Exacto, para el año que viene. Por lo tanto, buenas fiestas, buena entrada y salida de año y un placer estos meses. Todavía nos quedan por delante tiempo para seguir compartiendo antena, pero un placer, Jacinto, como siempre. Que vaya muy bien.
Igualmente, un abrazo grande y felices fiestas.
Un abrazo.
Adiós.
I vinga, nosaltres que estem a punt d'arribar a la una del migdia, farcits com esteu de consells per portar millor la vostra salut i el vostre benestar, ara de seguida recull informatiu en el butlletí d'aquesta hora, la Julve i el Corredoira us informen, i després torna el Trias per la darrera hora de la caravana amb Diego Gómez, historiador i guia oficial de turisme de Catalunya, parlarem de turisme, i després connectarem amb la Girocleta i farem el fi de festa amb el Bona Vesprada. Això és la caravana.